Són les 8 del matí. Bon dia des de casa, bon dia des de Pals.
Bon dia, d'ullets de sol per sortir al balcó. Jornada amb pocs núvols o alguna boirina matinal, però el sol s'acabarà imposant.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs avui és dimecres 18 de març del 2020. Seguim tots plegats confinats a casa, seguim fent aquest programa informatiu, cadascú des de casa seu, com deia aquell, com Sant Mateu. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
La Dolors Bassa, aïllada per símptomes de coronavirus.
L'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, està aïllada de la resta d'empresonades a la presó del Puig de les Basses al presentar símptomes de coronavirus. El passat 17 de febrer va sortir de la presó per primera vegada per cuidar de la seva mare.
I no marxem de Torroella perquè el jovent del municipi s'ha organitzat per ajudar les famílies del poble que més ho necessitin, Agnès.
Bon dia. L'Assemblea de Joves de Torroella de Montgrí ha decidit posar-se a la disposició del poble per oferir ajuda a qui ho necessiti, arran de l'actual situació d'emergència causada pel coronavirus, seguint la iniciativa creada al voltant de Telegram, coneguda com a xarxa solidària.
I de Torroella saltem a la Bisbal. Manel Magrinyà, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Hi ha més notícies. Des de fa uns dies es va convertir en el centre de totes les converses i, per tant, la vida informativa de mig món era qüestió de temps que els arguments a l'entorn de les mesures que cada ajuntament està adoptant s'incorporessin també a la vida política i municipal. I així ha estat també a la Bisbal d'Empordà, Manel Magrinyà.
Tots per la Bisbal demana mesures urgents davant la crisi del Covid-19.
Són mesures que l'Ajuntament pot aplicar sense cap dificultat. Són mesures que altres ajuntaments del nostre entorn ahir ja es van cuidar d'aplicar. I que entenem que són el nostre gra de sorra, diguem-ne, per intentar pal·liar els efectes d'aquesta situació.
I l'alcalde, Enric Marquès, en declaracions en exclusiva a Ràdio Capital, reconeix la lògica de la petició i assegura que totes les mesures proposades ja estan en fase d'estudi per part de l'equip de govern municipal.
I a Palafrugell també es plantegen mesures econòmiques. A Palafrugell i a Santa Cristina d'Aro han proposat o preparen mesures per reduir l'impacte d'aquesta situació actual d'emergència pel coronavirus.
Des dels dos consistoris volen impulsar una sèrie de mesures per mitigar els efectes negatius del coronavirus a l'economia local. Mesures que complementen les accions que han acordat, d'altra banda, el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat.
Doncs d'aquí uns minuts parlarem amb un dels dos alcaldes, amb el de Palafrugell, per explicar-nos quines mesures s'estan contemplant. Hi ha més cancel·lacions d'activitat. Per exemple, a Verges s'anul·la la dansa de l'amor. Sandrine Bosenet, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns els detalls.
L'Ajuntament, conjuntament amb l'Associació de la Possessió de Verges, han decidit suspendre la tradicional dansa de l'amor de Verges. Es tornaran els diners de les entrades al més breument possible. Recordem que cada any hi treballen unes 450 persones i s'hi apleguen unes 5.000.
Doncs unes 5.000 persones que aquest any es quedaran sense la dansa de la mort i tota la comarca, que es quedarà una mica sense un dels patrimonis culturals que tenim. Són les 8 del matí i 3 minuts. Mentrestant, hem sabut que un bar de Platja d'Aro es resisteix a tancar les portes quan ja s'havia decretat el confinament.
Tot i les mesures decretades per la Generalitat de Catalunya per frenar l'expansió del coronavirus durant aquests 15 dies de moment, en el qual s'ha proclamat també l'estat d'alarma, els propietaris d'aquest bar van decidir no tancar l'establiment.
I a Castell Platja d'Aro, el seu ajuntament ha tancat un parc caní.
Sí, per raons de seguretat, el Consorci ha decidit de precintar un dels parcs canins de Castell Platja d'Aro perquè el diumenge passat s'hi van trobar 17 persones passejant-hi al seu gos.
Recordem que, a més, ahir el govern va decretar noves mesures que prohibeixen anar, per exemple, a espais com les platges. 8 i 4, ahir a l'entrevista de Salvi Amagat, president de l'associació IURA, criticava que les institucions no estiguin tenint en compte els discapacitats.
Sí, Miquel, ahir a l'entrevista d'aquest programa vam entrevistar a Salvi Amagat, que parlava amb nosaltres sobre la situació de les persones amb discapacitat davant les aportacions de les institucions i de la situació actual del coronavirus.
Gràcies, Agnès. I la Biblioteca de Salvador Auric Rauric de Begur ha estrenat un nou web amb un disseny modern i clar, Sandrine.
Aprofitant el nou web del Servei de Biblioteques engegat per la Diputació de Girona, la Biblioteca Salvador Rauric de Begur ha estrenat una nova pàgina web. Hi trobem una agenda d'activitats i guies de lectura i de novetats. També hi ha uns blogs realitzats conjuntament amb altres biblioteques.
Navegarem més tard per aquesta web d'aquesta biblioteca Salvador Rauric de Begur. I mentrestant, Albert Aparicio, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Miquel.
Doncs hem començat un confinament de no sabem quants dies. Sabem quants dies inicials que ja s'han decretat que seran 15, no sabem al final quants dies acabarà durant, i sabem que hem començat amb dos dies en els que el temps ens ha contribuït una mica a accentuar el dramatisme d'aquest confinament, amb temps, amb núvols, amb una mica de pluja. Què passaran els propers dies, Albert?
Doncs males notícies per qui no pugui o li faci cosa estar a casa amb bon temps, perquè la situació meteorològica canvia respecte als dies passats i aquest dimecres ja comencem amb un temps més primaveral. De moment, encara amb alguns núvols podem trobar o bancs de boira alguns punts del Baix Empordà, com Verges, algun punt a prop de la Bisbal o a prop de la façana litoral, però el dia serà força, força assolellat. La temperatura també puja al voltant dels 18 o fins i tot pot arribar als 19 graus. Demà tampoc hi ha novetats en el temps i tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, i la tònica pels propers dies, ben bé fins a finals de setmana, serà domini del temps anticiclònic, algunes boires o núvols baixos al matí, però durant el dia el sol serà el meteor dominant.
Albert Aparicio, gràcies. Ens tornem a escoltar just abans d'acabar el programa.
Fins ara.
Fins ara, a les 8 i 6 minuts, i fem un repàs ràpid de temperatures que freguen els 9 graus positius per tota la comarca. Vull dir, en una forquilla molt estreta, que va dels 8,8 que trobem a Pals fins als 9,2 graus que hi ha a Palamós. Per tant, poca variabilitat i temperatura estable en aquest moment, en aquest dimecres, que és 18 de març. 18 de març de coronavirus. Coronavirus, que és el protagonista també de la cançó d'avui. Ja sabeu que aquesta setmana les cançons amb la que comencem el programa repassem peces que artistes han creat dedicades a aquesta pandèmia. Aquest dimecres, quins són els protagonistes, Marc Clapés?
Doncs avui portem una mica de trap i de yo-yo amb artistes com Samir Guerrero, Soy Miquel, Landa Freak i Eleven B, que s'han unit per crear la cançó del coronavirus i que, a més, ve acompanyada amb un bonic videoclip. Com sempre, ens agrada llegir una mica el perquè d'aquesta cançó, una mica la biografia que trobem sobre l'explicació que fan aquest grup per, doncs, haver creat aquesta peça, i diuen que esto es dedicado para todos los que de una forma u otra han sido afectados por el virus en todo el mundo y han tenido que separarse de sus parejas y sus familiares. Hi ha un cor aquí i un braç d'aquests de força al gimnàs. Fuerza, tú eres la cura. En fi, aquest és el text, aquesta és la proposta que ens fan aquesta colla d'artistes que s'han unit i que han creat això, coronavirus.
Tú eres la cura, cura pa mi enfermedad.
Enfermedad.
El corazón se me acelera, que mi vida se va.
Yeah.
Tú eres la cura, la cura de mi enfermedad.
Mi enfermedad.
Y el corazón se me acelera, siento que mi vida se va.
Yeah. Si tú no estás.
Esta fucking pandemia, mami, no tiene faro, güey. Por este maldito virus, la reina está sin su rey. No saben lo que se siente, quererte y no poder. Darte un beso, un abrazo, siento voy a enloquecer. Pero me toca conformarme con una videollamada y expresarte mucho amor, porque así no sienta nada. Tienen en paro global, la verdad son la cagada. Enfermedad intencional por mentes malas liberadas. Yo no sé qué voy a hacer para volver a ver mi amada, porque siempre que la llamo la noto tan preocupada. El plan macabro sigue y la gente más asustada, sin saber cómo evitar que está siendo depurada.
Estoy en un conteo regresivo, no se paran millas. El final de la historia que creamos ya no brilla. Recuerdo cuando encima de mí te prendía flow bombilla. Ahora la distancia bota mi vida en alcantarillas. Amor en cuarentena, o cuarentena de amor, eres mi cura. Encima de este dolor que me atormenta, aún recuerdo tu aliento a menta. Ojalá pronto termine esta tormenta.
Tú eres la cura, cura de mi enfermedad.
Mi enfermedad.
Y el corazón se me acelera, siento que mi vida se va.
Si tú no estás.
Tú eres la cura, cura por mi enfermedad.
¿Cómo estás?
Vuelve, que sin ti la vida no es lo mismo.
fucking beat. La terza in ara, ciao, the producer. Dimmi la uo, dimmi cristalli.
Demasiado fácil.
Copy.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 12 minuts de les 8 del matí.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Diversos ajuntaments de la comarca, entre ells el de Palafrugell, han anunciat ja mesures per reduir l'impacte econòmic sobre la crisi causada pel coronavirus a les seves ciutats, Gerard.
Per això, ara estan estudiant una sèrie de mesures que vagin en aquesta línia, tal i com estan duent a terme altres municipis de Girona. D'altra banda, cal destacar que una de les primeres mesures que es va posar en marxa aquesta mateixa setmana va ser la de no cobrar la zona blava durant el període de confinament, atès que no era necessària la rotació de vehicles i evitar al màxim la mobilitat amb el vehicle pel nucli urbà de la vila.
Avui, de sobre mesures pal·liatives, diguem-ne, per l'economia local, parlem de les de Santa Cristina i també de les de Palafrugell, i per fer-ho saludem el seu alcalde, el senyor Josep Piferrer. Senyor Piferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem a la prèvia, abans d'entrar a l'antena, hem passat èpoques millor, alcalde?
Sí, sí. Estem en un moment d'una complexitat extrema i mira, no es pot fer res més que intentar aliviar, intentar anar buscant les solucions a cada problema que ens surt. I pensar que això, jo diria, dèiem ahir, encara podríem dir que encara ha de començar, diríem, no? per donar una mica de realitat en la situació.
Sí, vostè és dels que creu que pensa que això s'allargarà molt en el temps, eh?
Home, si estem veient el que han passat en altres llocs, l'avantatge és que tenim que des de la Xina o Itàlia, que porten bastantes setmanes, o Xina mesos, veiem que això no és una qüestió de 15 dies i veurem a veure el temps que sigui. O sigui, no tenim una data de final, no ens la podem marcar perquè jo crec que aquests 15 dies és per saber fins on arribarem.
Com es viu una situació com aquesta des d'un centre de control com és un ajuntament d'un poble gran com Palafrugell?
Molt difícil, sobretot perquè no hi ha una experiència prèvia, no? Ens hem trobat que totes les mesures que havien de prendre eren noves, d'una gran novetat. Jo recordo la primera reunió que varen tenir de cabinet de crisi el dijous, i en allò que la gent anava exposant, tots els membres anàvem exposant les qüestions que veiem a sobre de la taula, i veia que al llarg d'aquesta reunió, que va durar una hora, com anaven canviant les coses, tant per convèncer nosaltres com per les informacions que ens arribaven de fora, no? Va ser allò, costa que la gent es pugui fer la idea de fins on és, no? Vull dir que en aquells moments, el dijous, quan van començar la reunió, encara no es parlava de tancar escoles, i quan vam acabar ja sabíem que les escoles l'endemà serien tancades. Això és un impacte bestial. I també, sobretot, el que es va posar sempre sobre de la taula era el cas d'Igualada, no? Igualada va ser el que jo crec que va ser, no Palafrugell, sinó a moltes poblacions de Catalunya, va ser el punt de la campanada d'alerta, sí, que va dir, això no és premsa, això no és una cosa de que hi hagi quatre exagerats que parlin, això és una realitat que Igualada doncs ensenya com pot arribar a funcionar, no? I això jo crec que va ser... Jo crec que una de les coses positives, encara llavors en vàrem estar parlant amb membres d'aquesta comissió, és que moltes de les mesures que vàrem prendre allà eren pioneres, vull dir que hi havia ajuntaments o el mateix estat encara no les havien preses i després els anaven prenent, no? I hi havia, bueno, però vaja... Després de tot això, vull dir que pensava que tindria l'Ajuntament tancat, era impossible, el mateix dijous era impossible pensar que tindria l'Ajuntament tancat, dèiem serveis mínims, i cada dia que ens reuníem, el divendres, el mateix dissabte que vam tenir una reunió de crisi, i el dilluns, i cada reunió que fèiem, canviàvem per tenir, doncs, dir que avui l'Ajuntament tancat. No sé si encara ens queda algun treballador allà imprescindible, sobretot de la part informàtica per poder garantir el teletreball, però ahir mateix érem, ahir que encara jo vaig estar a l'Ajuntament tot el dematí, érem allò ja, però 4-4, vull dir, 4 comptats amb el fit de la mà. Sí, sí.
Escolti, hi ha qui diu que aquells nuclis de població una mica més grans, com podria ser Palafrugell, haurien de, vostè parlava també fa un moment de l'exemple d'Igualada, haurien poder també de tancar-se. Vostè creu que valdria la pena que un poble com Palafrugell es tanqués a la resta de pobles de voltant per garantir que ningú pugui entrar i sortir?
És que jo no crec que s'hagin de tancar els pobles, jo crec que s'han de tancar la gent. Si tota la gent es queda a casa, ja tanquem els pobles. No. Aquí no es tracta de comunicació entre pobles, aquí es tracta que tothom ha d'estar a casa. I no ho dic jo, diuen els científics, diuen els tècnics, diuen la gent que coneix. Això, el que és més important de tots és que la gent no tingui mobilitat. I la mobilitat no solament entre pobles, sinó dintre del mateix poble.
Escolti, parlem de la gent. Dic, la gent de Palafrugell està responent a aquesta crida? Hi ha suport a la demanda de les administracions de quedar-se a casa? O Palafrugell, com a poble que té platges, també heu detectat que hi hagi gent que aprofita el dia per anar-se'n a passejar a la platja?
No, hem detectat un compliment de, primer, de les recomanacions i després de, una mica, entre cometes, obligacions, perquè tampoc jo crec que els estaments superiors a nosaltres tampoc no ens han ajudat de dir una ordre tots tancats a casa, però a Palafrugell tenim un grau de satisfacció respecte a aquest compliment molt alt. Tenim un cos de la policia que està, bueno, doncs, és diríem, en un poble com Palafrugell que no tens, a part del CAP, no tens allò a l'hospital per agrair, jo crec que hem d'agrair a la policia local la feina que fa gent, perquè és en el carrer, estan fent controls dissuasoris perquè la gent no vagi pel carrer, estan fent controls continus, estan passant a les nits passant missatges per als altaveus, quan parlem amb el CAP de la policia, doncs estan satisfets, malgrat troben a vegades algunes persones que no acaben de complir, els que no acaben de complir és una minoria, molt minoria. Uh-huh. I per les xarxes socials tampoc no trobes cap ningú que digui el contrari, al revés, vull dir, el missatge aquest que dona l'Ajuntament està àmpliament amplificat, la redundància, per a les xarxes socials. O sigui que estem molt contents de la contesta de la gent.
Ha parlat vostè del CAP. En quina situació es troba? Hi ha prou espai? Està preparat per atendre persones que presentin símptomes de la malaltia? Com està el CAP, que és un dels grans de la comarca?
Fins ahir, les notícies que en tinc, estressats però aguantaven. Però el que semblava, tant el CAP com l'Hospital de Palamós, el que semblava és que el que s'estan preparant és per al que ve, diríem, no? Vull dir que ells saben que cada dia estaran en una situació pitjor o més estressada del que estaven, no? Uh-huh. De moment, bueno, també veient com venien, han sabut organitzar-se per poder anar rebent tota la llau que els hi ve. i hem d'esperar els propers dies, que seran els crítics.
Ahir llegíem a Facebook un comentari d'una persona de Palamós que parlava de manca de guants i de bates, si no recordo malament, a l'hospital. Li consta que el CAP tingui alguna mancança en aquest sentit?
No em consta, i a més sé que, doncs, que hi ha hagut aportacions d'empreses i tot això amb serveis sanitaris, i jo directament no he tingut cap contacte amb el CAP, el tinc mitjançant el CAP de la policia, i no em mostra una preocupació extrema, no? Vull dir, però bueno, és allò que en cap moment ells, suposo que fa unes setmanes, pensaven que necessitarien tot aquest material.
Un altre dels equipaments estratègics és el mercat, també. Hi ha alguna mancança, hi ha algun problema d'abastiment, o també està funcionant amb normal, vaja, amb suposada normalitat?
No, tant el mercat com les superfícies de les botigues d'alimentació, els supermercats, amb aquests nosaltres no tenim notícies de manca de reallotjament. Vull dir, ja trobem que diem, però va ser el primer dia, surt del cap de setmana, però sobretot perquè la gent va fer una còpia de material alimentari per sobre de les seves necessitats, sí. però
que... Jo he vist algunes fotos, alguns cotxes molt plens, eh?
Sí, però com que tot el que és el teixit productiu del país, estem parlant d'alimentació, no s'ha aturat, per aquest aspecte no patim gens nosaltres.
Escolti, al començament de l'entrevista parlàvem de, primer, conseqüències econòmiques i, segon, de mesures a emprendre per l'Ajuntament. Anem primer per les conseqüències econòmiques. No sé si, bé, a hores d'ara, evidentment, és difícil calcular les conseqüències o les pèrdues totals que pugui tenir una crisi com aquesta. No sé si tenen vostès alguna projecció. I la segona pregunta que li faig al respecte a això és si té constància d'empreses que ja hagin entès que hauran de tancar.
Evidentment, les conseqüències econòmiques són incalculables, i més en poblacions turístiques com nosaltres. Vull dir, és impossible fer una previsió de com funcionarà la cosa. Ens hem d'emplaçar a finals d'abril per poder fer una valoració de com ens afectarà econòmicament a la població de Palafrugell.
No tenen una primera prospecció de cancel·lacions de reserves, per exemple,
No, però és tampoc no, esclar, Palafrugell tampoc no és una població en grans cadenes hoteleres, que les reserves siguin lloc per grans operadors i tot això, no? Vull dir que estem molt més parlant de segona residència i llavors també el no haver-hi grans grups hotelers, o que hi ha aquí, si cas, poden haver-hi, doncs, el lloguer d'apartaments, però estem sempre parlant de petites empreses que segur que han tingut cancel·lacions, segur. Però jo crec que fins a finals d'abril, perquè aquestes cancel·lacions, si veiem que a finals d'abril hi ha una data propera que s'acabi, és possible que es torni reactiva. No? Jo crec que per saber l'impacte econòmic que tindrà en el teixit productiu de Palafrugell, fins a finals d'abril no podrem començar a parlar, no de la quantitat que serà, sinó podrem començar a parlar de quin impacte podrà arribar a tenir. No? I ara, en aquest moment, jo crec que és precipitat poder-ne parlar. També em preguntaves si el coneixement d'alguna empresa que havia aplicat, algunes empreses turístiques, algunes empreses de restauració, restaurants i tot això, aquests han començat a haver d'acomiadar la gent perquè són tancats. I esclar, evidentment, no poden fer front a les despeses dels sous que tenen aquesta gent.
Escolti, hem parlat de les conseqüències, parlem de les mesures. Ahir l'Ajuntament ja va anunciar que faria que la zona blava fos gratuïta, la zona blava a tot el poble. Quines altres mesures té previst adoptar l'Ajuntament una vegada es puguin començar a posar en marxa mesures pal·liatives, diguem, per mitigar una mica la crisi generada?
El que vam fer nosaltres ahir va ser passar tots els membres del govern aquesta necessitat. Demà tenim junta de govern, ara estem, aquest dematí com has trucat, estàvem ja en contacte amb el secretari a veure com l'organitzàvem, perquè al principi dilluns havíem pensat de fer-la en el teatre, en un lloc molt ample, ara veurem si la fem en el teatre, fins a quin punt la podem fer online, però i després en aquesta junta de govern hem demanat a cada regidor que faci aportacions, des de la regidoria de Hisenda ja tenen tota una sèrie de llistat de propostes i són les que demà comencem a estudiar. No tenim una pressa extraordinària amb anunciar-se, tampoc estarem 15 dies, no? Intentarem buscar-la per cada un dels sectors que paguen impostos en l'Ajuntament o taxes en l'Ajuntament, com podem repercutir. Per exemple, hi ha una cosa que és molt clara, no? L'ocupació de via pública, aquesta evidentment s'haurà d'adaptar en l'ús que en fan. Vull dir que si estan un mes, estan dos mesos sense fer servir l'ocupació de via pública, evidentment aquests dos mesos no els hauran de pagar, però a part d'aquí hi ha tota una sèrie de mesures i sobretot les que venen de benestar social que els regidors ara els estan estudiant. Demà els posarem en marxa també amb l'oposició, els hi comentarem, han sigut informats i els hi passarem el llistat, i jo calculo que a finals de setmana, a principis de setmana que ve, podrem anunciar tot el llistat de mesures que prendrem per poder mitigar l'aportació, l'esforç que fa totes les famílies i totes les ciutadans de Palafrugell.
Senyor Piferrer, allò per acabar, vostè com a bon republicà té alguna esperança amb el que pugui dir avui el rei espanyol en el discurs que té previst fer al vespre a les 9?
No, jo a les 9 tindré altra feina per fer, no. Des de l'estat espanyol han tingut una certa tendència a polititzar la preocupació. Quan el president de la Generalitat els deia, sisplau, tanqueu Catalunya, diríem, perquè és el territori que ell no podria dir, és que tanqueu Saragossa, tanqueu Aragó, sobretot tanqueu Catalunya, els altres deien units. Si el president Sánchez ja fa aquest discurs, no em vull ni imaginar qui podrà dir. No, la figura del rei és que no solament és innecessària, sinó que crec que és contraproduent per a la societat espanyola. El que passa és que ho tenim bastant clar i veig que Espanya encara no gaire. I es demostra, jo que ja tinc una certa edat, recordo que també certs mitjans espanyols, com parlava el rei Juan Carlos, deien a Turetza que aquella era una persona que fa molt pel país, no? I ara veiem on són. No tinc cap mena de dubte que d'aquí uns anys direm una cosa semblant al seu fill. No amb els mateixos termes, però sinó la inutilitat d'aquesta figura, d'aquest poder que tenim, que és la monarquia espanyola. No serveix absolutament per res i no es traurà de res.
Carai, sembla que li he tocat el moraviu, Déu-n'hi-do.
Escolto molt més el que diu el president del govern espanyol, evidentment, i els seus ministres, perquè sí que tenen una repercussió directa en nosaltres. Ens vindrà a dir que ens cuidem i sobretot molt bonics. Quan tots els científics, sobretot molt separats.
Correcte. Senyor Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, gràcies per atendre'ns i seguirem amatents d'aquestes mesures que té pendent d'anunciar l'Ajuntament de Palafrugell i sobretot de com evoluciona aquesta situació que de moment ens té tots tancats a casa i, vaja, confiem que el menor temps possible. Que vagi molt bé.
Vinga, vosaltres, també us volia agrair aquesta feina que feu vosaltres de comunicació, que jo creiem que és clau, no? I agrair tots els mitjans de comunicació, en aquest cas a Ràdio Capital, per aquesta feina que ens doneu, aquesta oportunitat que ens doneu de poder-nos posar en contacte amb tots els ciutadans i perquè sàpiguen que estem al seu costat i que som allà, que ja que no ens veiem, no? Com a mínim que ens escoltin.
Exacte, que ens vull escoltar. Ja sap que tot allò que tingui utilitat pública, els nostres micròfons, la nostra antena és oberta i està també a la disposició d'ajuntaments com el seu. Senyor Piferrer, moltes bon dia. Gràcies.
Bon dia.
Adéu-siau. D'aquí res, 30 segons, seran 8:45 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ara sí, 8:45.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Hi ha més notícies que us expliquem, tot i que estan relacionades pràcticament amb aquest monotema. Per exemple, us expliquem que Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Família, està aïllada dels seus companys a la presó del Puig de les Basses per símptomes de coronavirus, segons han explicat diversos mitjans de l'Artescaig.
El passat 17 de febrer, Dolors Bassa, condemnada a 12 anys de presó per la sentència del Tribunal Suprem, va sortir de la presó per primera vegada 3 dies a la setmana, unes 8 hores. Amb l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, Bassa s'encarregarà de la cura de la seva mare, amb un permís que el jutge ha completament permès. Tot i això, per evitar la propagació del Covid-19, Bassa ha renunciat a les sortides previstes. Tot i això, el Departament de Justícia ha suspès el permís, així que tampoc podrà sortir en un futur pròxim.
I a Torroella de Montgrí, el jovent organitzat per l'Assemblea de Joves de Torroella decidí posar-se a disposició del poble per oferir ajuda a qui ho necessiti arran de l'actual situació d'emergència causada pel coronavirus, Agnès.
Sí, David Cruzis, un dels membres de l'Assemblea, ha explicat a aquest mitjà que els joves del poble han decidit articular-se amb l'Assemblea de Joves de Torroella arran de la iniciativa de la xarxa solidària que s'ha desplegat en molts altres municipis del territori. Aquesta iniciativa va néixer dijous passat i actualment compta amb una xarxa de municipis com Torroella de Montgrí, l'Estartit, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós, Calonge, Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols i Vall d'Aro. En un manifest conjunt fan una crida a tots els estudiants perquè es posin al servei de la comunitat més pròxima. Per dur a terme aquesta organització s'ha habilitat un canal unidireccional de Telegram des d'on es fa una difusió dels canals de cada poble. En el cas de Torroella i l'Estartit, pren el nom de xarxa solidària Torroella l'Estartit.
I què es pot fer per les persones que no tinguin Telegram?
En aquest context, els joves també van prendre la decisió de penjar cartells per tot el municipi amb la informació de la iniciativa, facilitant dos contactes de referència per les persones que no utilitzin xarxes socials. David Cruzis ho explicava així.
Que el vam afegir tenint en compte que el col·lectiu amb més problemes o que pot tenir més dificultats són la gent gran. A més, és el que té més dificultats també per accedir a les xarxes socials. Mm. Per tant, vam pensar que posar un número de telèfon podria ser bastant més útil que no només el link del Telegram.
De totes maneres, l'Ajuntament en principi ja hauria de cobrir les necessitats de persones vulnerables. Com s'organitzen, doncs?
El col·lectiu actua en col·laboració amb l'Ajuntament. Mentre que l'ens municipal s'encarrega de les persones vulnerables que tenen identificades, l'Assemblea s'ocupa d'aquelles no identificades com a tal, però que per la situació actual ho són. Cruzis indicava que el grup de xarxa solidària de Torroella ja compta amb més de 200 membres, tot i que degut a l'activitat del consistori encara no han tingut gaire demanda. De moment, segons el membre de l'Assemblea, només han rebut trucades relacionades amb la sol·licitud d'informació respecte al funcionament de la xarxa o sobre l'existència d'altres possibles xarxes de municipis tant de l'Alt com del Baix Empordà. David Cruzis explicava que en el grup de Telegram existeix un formulari perquè cada persona que s'hi adreci pugui demanar ajuda o bé oferir-ne. Aquest qüestionari també és un canal de primer filtre a través del qual es poden resoldre problemes. Fora d'aquest emissari, també hi ha dos números de referència que actuen com a centraleta i que s'ocupen de rebre les trucades i repartir les demandes de manera organitzada entre els voluntaris.
Les demandes que rep el número de contacte es posen directament en el grup de la xarxa, en el grup de Telegram, diguéssim, i allà la gent que tingui disponibilitat s'ofereix voluntari per portar a terme el que s'hagi de fer.
I de quines tasques s'ocupen?
En un principi, el grup existeix per cobrir necessitats bàsiques com anar a comprar menjar o a la farmàcia, però les tasques de la xarxa també van destinades a cuidar d'infants o de gent gran. Cruzis apuntava, però, que en aquest sentit el col·lectiu entén que s'assumeix més risc, tot i que en cas de necessitar-ho les durien a terme. A més, també informen que s'ofereixen a resoldre qüestions laborals, tot i que el membre explicava que més aviat tenen el paper de canal entre el demandant i els sindicats combatius.
Més que resoldre, tenim una mica el paper de via de contacte amb sindicats combatius, com podrien ser la COS, l'Intersindical, la CNT o la CGT. Mm. Podem donar una mica d'informació, però més que res el que fem nosaltres és enviar el contacte a sindicats oficials. No intentem resoldre problemàtiques laborals nosaltres directament.
A més, no podem oblidar que les persones que formen part de la xarxa tenen més risc de contagi. El voluntari explicava que intenten respectar el metre de distància i no registrar un flux de persones constants en la mateixa reunió trobada que puguin dur a terme, a més d'utilitzar guants i mascaretes, seguint les recomanacions oficials per prevenir-lo. També indicava que procuren no tenir cap mena de contacte proper amb la persona demandant de l'ajuda.
Un exemple podria ser, si ens demanen que anem a comprar quatre coses, doncs deixar-los tocar el timbre i deixar-los la comanda a baix i no tenir gaire contacte amb la gent que necessita les coses.
I finalment, Agnès, què és el que passa si la policia els atura perquè no compleixen amb aquest confinament?
Al dur a terme aquesta activitat, els membres s'exposen a altres riscos com la crida d'atenció per part de la policia, donat que no estan respectant l'obligatori confinament a les seves llars. Però Crusis explicava que si es donés aquesta situació ja tenen una manera de fer-li front, donat que el consistori està al corrent de l'activitat i en cas que els aturessin no patirien cap sanció. A més, l'Ajuntament els farà arribar una acreditació amb el nom i cognom de cada voluntari i el distintiu de l'Assemblea. Aquesta acció alhora serveix per protecció de la ciutadania per evitar intrusismes que ja s'han produït. A banda d'aquest risc, també pateixen el de contaminar-se, però el membre exposa que l'assumeixen tenint en compte que es tracta d'una situació d'emergència excepcional i que hi ha persones amb dificultats que tenen aquestes necessitats. L'Assemblea de Joves fa una crida a quedar-se a casa i creuen que la vessant positiva d'aquesta crisi pot ser la d'utilitzar-la per reivindicar qüestions importants com la rellevància de la sanitat pública.
Des de l'Assemblea de Joves, a més, creiem que aquesta crisi doncs, deixa entreveure certes falles del sistema i que poden servir per reivindicar qüestions molt importants com la rellevància de la sanitat pública. També mirar quines són les, entre cometes, reformes laborals que es duen a terme. Vull dir, creiem que en aquesta situació els acomiadaments s'haurien de prohibir i anul·lar, de la mateixa manera que els acomiadaments o els desnonaments, i que existeixin moratòries per les hipoteques i lloguers i els subministraments bàsics, perquè al final aquest tipus de crisi sempre les acaba pagant el poble.
Gràcies, Agnès. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. I de Torroella saltem a la Bisbal, perquè l'únic regidor del grup municipal de Tots per la Bisbal, Xavier Dilmé, va presentar fa pocs dies als portaveus dels diferents grups municipals amb representació a l'Ajuntament de la capital un resum de mesures urgents davant la crisi del Covid-19, proposta que ahir va fer pública a través d'un comunicat. La informació és d'en Manel Magrinyà.
En efecte, davant les greus afectacions que comporta l'estat d'alarma del Covid-19, Tots per la Bisbal demana eficiència i lideratge a l'equip de govern municipal i proposa que s'alleugerin les obligacions tributàries de persones físiques i jurídiques de la ciutat. És el regidor Xavier Dilmé.
Estem parlant, per exemple, d'aplicar una moratòria de 3 mesos en el pagament de tots els impostos. Ara ens venen els rebuts importants, escombraries, vehicles, etc. Doncs aplicar aquesta moratòria. Prorrogar també els terminis de les llicències d'obres, tant menors com menors, de 6 mesos. Tenir en compte la situació que estem vivint, doncs també doncs, el que és els bars i els restaurants, doncs, amb la taxa de terrasses. També aplicar doncs, una exempció temporal de l'IBI doncs, per tots els establiments comercials de la ciutat, etc. Són un seguit de mesures que per l'Ajuntament són un esforç important, però fàcilment assumible, i que per moltes persones i moltes empreses i comerciants de la Bisbal doncs són importants. A més, col·laborem, ens afegim, diguem, una mica doncs, a les mesures que pugui anunciar el govern espanyol i que ja ha anunciat també el govern de la Generalitat.
Doncs aquesta és la proposta, però hi ha hagut resposta?
Doncs sí, Miquel. El mateix alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, en declaracions a Ràdio Capital, es va mostrar en sintonia amb la petició de Dilmé, assegurant que totes les mesures proposades estan en fase d'estudi. Escoltem-lo.
L'Ajuntament de la Bisbal farà tot el que calgui perquè tots els bisbalencs i bisbalenques i les empreses i els comerços de la Bisbal ens en puguem sortir. És la nostra raó de ser com a Ajuntament, gestionar els recursos de tots per tirar endavant i mirar de fer-ho més fàcil a tothom. I en una situació com la que ens ha tocat viure ara, aquesta raó de ser pren més força. El que ens correspon ara és cobrir les necessitats bàsiques de tothom, aplaçar el cobrament dels impostos que hi havia previstos pels primers dies del mes d'abril, que serien el de vehicles, el de cementiri municipal i el primer trimestre del mercat setmanal, i mirar de moment d'anar contenint així. Tenim un calendari del contribuent que fa que aquests impostos siguin els primers, el que passa que els aplaçarem sense posar cap data, en espera que acabi aquesta situació d'alarma.
Hi ha alguna proposta més que hagi pogut concretar l'alcalde de la Bisbal a aquestes declaracions?
Bé, l'Enric Marquès es va referir a les contribucions especials derivades de la reforma dels carrers Ample i Valls d'en Colomer i els usuaris de serveis especials, com ara el llar d'infants, aules i geriatria.
També sí que caldria tenir present a tothom que, si ho recorden, sobretot els afectats, ben aviat s'havia de procedir al cobrament de les contribucions especials dels carrers Amples, Antics i Valls d'en Colomer, que també haurem de mirar de fer més fàcil, eh? I també hauríem de recordar a tota la gent que fa ús de serveis municipals, com podrien ser la llar d'infants, les escoles esportives, l'aula d'adults, l'escola de música, l'escola de les plàstiques i els serveis de geriatria, que encara que aquest mes veuran que els hi ha arribat el rebut sencer, perquè aquests rebuts es passen a principi de mes per a mes vençut, doncs qualsevol situació que s'hagi donat de prestació de no servei es regularitzaria el mes que ve. Per això, que ningú pateixi, perquè ho tenim en compte. En qualsevol cas, ja ho he dit abans, l'Ajuntament hi és per servir els bisbalencs i les bisbalenques, i en aquesta línia hem actuat fins ara i continuarem actuant.
Finalment, l'alcalde de la Bisbal va afegir que s'estan revisant un per un tots els expedients i pel que fa als rebuts que vencin el mes d'abril es posposarà el seu pagament fins a una data encara indeterminada.
Gràcies, Manel. 4 minuts i 3 quarts de 9. L'equip de govern de Santa Cristina, format per Esquerra i Junts per Catalunya, ha decidit també impulsar una sèrie de mesures per mitigar els efectes negatius del coronavirus Covid-19 cap a l'economia local. Mesures que complementen les accions que han acordat, d'altra banda, els governs de la Generalitat i de l'Estat, Gerard.
Tot i això, l'alcaldessa Lourdes Fuentes i el regidor d'Hisenda, Jaume Quintana, han manifestat que no descarten emprendre noves mesures econòmiques segons com evolucioni els efectes del Covid-19. Per ara, reduiran la taxa de residus comercials, mercats i terrasses per la part proporcional a les empreses que no poden obrir al públic durant l'estat d'alarma decretat pel govern. També s'està estudiant la possibilitat d'ajornar o fraccionar els tributs sense recàrrecs, tot i que això s'estudiarà cas per cas. A Santa Cristina també es compensarà la quota de l'escola Bressol Guirigall i del menjador del mes de març. L'escola de música i l'escola de teatre, com també l'activitat de xambada, també es compensaran.
Gràcies, Gerard. I ara mateix, notícia en banda sonora pròpia. Aquesta és la banda sonora de la dansa de la mort de Verges, que coincidint amb el període de confinament, aquest any ha quedat anul·lada, Sandrine.
Així és. L'Ajuntament, conjuntament amb l'Associació de la Processó de Verges, han decidit, com a mesura de salut pública, de suspendre els actes de Setmana Santa, inclosa la tradicional dansa de la mort del Dijous Sant. Es tornaran els diners a tothom qui hagi comprat entrades per a la representació de la Passió. Els que ho van fer online ho rebran en un parell de dies i els que ho van fer a la taquilla hauran d'esperar que s'acabi el període de confinament.
I aquesta decisió afectarà el municipi, Sandrine?
Sí, cal recalcar que aquesta decisió tindrà unes conseqüències econòmiques per al municipi, ja que cada any la representació atrau unes 5.000 persones, la qual cosa representa 5 vegades la població actual de Verges, i treballen unes 450.
Doncs deixem que soni una mica més. Aquesta dansa de la mort, aquest so d'aquesta dansa de la mort, que ara per ara és l'única cosa que podreu viure en aquest 2020. I mentrestant us expliquem més notícies. Us parlem i us expliquem que a Platja d'Aro la policia local ha sancionat un bar que es resistia a tancar tot i les mesures decretades d'obligatori confinament.
Sí, tal com informava Ràdio Platja d'Aro, dissabte al matí durant una ronda dels agents de policia al municipi van localitzar un bar amb clients consumint a l'interior. La patrulla va notificar els propietaris que havien de tancar, però aquests s'hi van oposar, segons han informat fonts policials, les quals han mantingut l'anonimat del bar sancionat per no infringir el reglament de la protecció de dades. Davant la resistència de la propietat, els agents van aixecar-ne l'acte corresponent i dilluns es va tramitar la denúncia davant l'òrgan sancionador, que en aquest cas és la Generalitat de Catalunya. La propietat s'enfronta a una important sanció econòmica, però no penal, perquè al final els mateixos propietaris van decidir tancar el bar.
Doncs el bar tancat, aquestes rondes, Agnès, es realitzen per verificar que es compleixen les mesures de contenció de la propagació del virus, no?
Exacte, ara per ara tot el cos de la policia local de Castellplatja d'Aro està operatiu perquè es tracta d'un servei essencial dins el marc de l'estat d'alarma. S'han suspès tots els permisos laborals i el dispositiu policial és equiparable al dispositiu de l'estiu amb un augment de patrullatge al carrer. Tota la plantilla fa torns de 12 hores. S'ocupen de realitzar tasques informatives per garantir el compliment de la mesura que la Generalitat de Catalunya va decretar divendres a la nit, entre d'altres, l'obligat compliment al tancament de molts establiments i botigues per evitar l'expansió del coronavirus.
I no marxem de Castellplatja d'Aro perquè s'hi ha tancat un parc d'esbarjo per gossos, un parc caní.
Sí, per raons de seguretat, el Consorci ha decidit de precintar un dels parcs canins de Castellplatja d'Aro perquè el diumenge passat s'hi van trobar 17 persones passejant-hi el seu gos. Així, per salut pública, ara les nostres mascotes hauran de passejar i fer les seves necessitats pels mateixos carrers i places de la ciutat on caminen tots.
I ahir, a l'entrevista d'aquest mateix programa, el president de l'associació IURA va parlar amb nosaltres sobre la situació de les persones amb discapacitat davant les aportacions de les institucions i de la situació del coronavirus. L'Agnès n'ha fet el resum.
Sí, Miquel, ahir Salvi Amagat, president de l'associació IURA, criticava que les institucions no tinguin en compte els discapacitats. IURA, que recull les associacions de Girona pels drets de les persones amb discapacitat, fa uns mesos demanava un urgent augment del pressupost per la seva atenció, és a dir, recuperar l'aportació de les institucions. El president deia, però, que s'està molt lluny de rebre aquest finançament.
Sí, sí, la veritat és que això no estem molt lluny de tenir aquest finançament. Vam estar 10 anys que no se'ns va congelar tots els mòduls que teníem, les ajudes que teníem, i ara doncs estem sota mínims. Estem sota mínims i concretament el treball protegit, hi ha un grup un sector de discapacitats doncs, que treballen i que estan amb centres especials de treball, doncs cada vegada que se'ns puja el salari mínim, esclar, l'administració és del 50%, però el 50% han de posar les entitats i això és un problema greu. No, avui per avui això no està solucionat ni el finançament dels centres de la labor social, de convivència social, els centres de dia, ni els centres de treball.
Deia que totes les comunitats autònomes protegeixen els discapacitats, menys Catalunya. Això és així?
També explicava que s'estan introduint entitats mercantils per fer negocis amb els discapacitats i que aquesta acció és desmesuradament greu. Amagat afirmava, com bé dius, que la immensa majoria de les comunitats autònomes compten amb una llei que protegeix el discapacitat, excepte Catalunya.
El que també ens preocupa, bueno, això ens preocupa moltíssim, és normal, però el que ens preocupa és que s'estan introduint, o volen introduir-se, entitats mercantils per fer negoci amb els discapacitats. Això és molt greu i és greu perquè hi hauria d'haver una llei que ens protegís, que evités que entressin entitats mercantils, perquè les d'aquí Girona lliure, doncs, totes les entitats són entitats sense ànim de lucre, vol dir que tot el que rebem de l'administració va en benefici dels usuaris, dels discapacitats. Clar, si entren entitats mercantils, ja fan un negoci. Els beneficis són diners que no hi ha de parar en les discapacitats. Llavors, hi ha una llei que ens hauria de protegir, una llei que tenen Balears, que tenen Aragó, que tenen València, que tenen Astúries, que tenen pràcticament l'immensa majoria de les comunitats autònomes, i a Catalunya aquesta llei encara no s'ha fet. I avui per avui és possible, és factible, perquè ja han entitat unes ordres que s'hi poden acollir, que vinguin entitats mercantils i ens puguin fer el servei de discapacitats, i això entenem que és molt greu. Tenim tants problemes oberts ara mateix, a part del coronavirus, que és el més punyent, i estem ficats en personal, tenim problemes de finançament i tenim problemes de que s'ha de legislar. Se'ns va prometre el 2018 que això ho portaria, aquesta llei la portaria al Parlament. El 2019, nosaltres mateixos no ens vam presentar al conseller, ens va dir, bueno, que això s'havia de posar en el debat del Parlament, que encara no s'havia fet, però que a la tardor del 2019 sí que l'hi portarien, i de moment el més calent és a l'Aigüera. Per tant, efectivament, és un col·lectiu molt castigat, com que no té veu, com que no protesta, com que és l'únic col·lectiu dels marginats socials que no tenen veu. I som els pares i entitats com Iure els que els hem de defensar i hem de reivindicar doncs aquests problemes que tenim.
Doncs, sabudes quines són les problemàtiques, volem saber també una mica, ens interessem per com els hi ha afectat la crisi del coronavirus com a entitat.
Iure és l'associació que aglutina avui dia 10 entitats gironines de persones amb discapacitats que van de la Cerdanya al Baix Empordà i va ser organitzada pels gironins per acostar al territori els problemes de les persones amb discapacitat i tenir una sola veu davant de l'administració. En la situació actual, s'han organitzat en conjunt per decidir com resoldre-la, donat que la pandèmia ha tingut una incidència també en aquest sector. Amagat ho explicava així.
És un col·lectiu que realment doncs té unes característiques diferents de la resta. És un col·lectiu que no s'expressa, un col·lectiu que han de ser pendents d'ells, que hi ha la gent que els cuiden, i ara com que hem eliminat o hem aturat els serveis diurns, doncs ens trobem que tothom està confiscat, doncs, que sigui als pisos, als llars residències, a les residències, i això significa, doncs, un plantejament, s'ha d'organitzar molt diferent del mòdul que tenim organitzat cada entitat. I, bueno, de moment ens anem sortint, però la veritat és que el divendres a la tarda, doncs, encara no se'ns havia dit què és el que havíem de fer. Llavors va arribar el decret, o va arribar les instruccions que havien de tancar els centres d'aquí com era normal, s'havien fet les escoles i les universitats, no sabien què havien de fer. Bueno, i així estem ara mateix.
Doncs aquest és el resum que ha fet l'Agnès sobre aquesta entrevista que vam tenir ahir en aquest Supermatí, que avui, en la seva edició del 18 de març, us expliquem també, us explica, que la Biblioteca Salvador Rauric de Begur ha publicat un nou web, Sandrine.
Sí, la Diputació de Girona ha posat en funcionament recentment un web del Servei de Biblioteques i Begur se n'ha beneficiat amb l'estrena d'una nova pàgina que millora la comoditat de l'usuari. Té un disseny clar i de fàcil ús i amplia les seccions de consulta. D'una banda, hi trobem una agenda d'activitats com el Club de Lectura. D'altra banda, hi ha guies de lectura, guies de novetats i uns blocs realitzats conjuntament amb altres biblioteques, com ara el CLET, Club de Lectures Recomanades, i el LIC, Llibres i Companyia. També hi trobem un espai amb informació relativa a la biblioteca. Una altra novetat és la bústia del retorn dels llibres.
I com es pot accedir a aquest web, Sandrine?
Doncs podeu consultar el nou portal a www.bibgirona.cat/biblioteca/Begur. Cal recalcar que per fer front al coronavirus la biblioteca romandrà tancada al públic fins a nou avís. Els usuaris poden contactar amb ella mitjançant el correu electrònic biblioteca@begur.cat.
Gràcies, Sandrine Mosenet. I a 7 minuts perquè siguin les 9 del matí, fem un cop d'ull a l'actualitat d'àmbit general, centrada de nou encara una vegada més amb el coronavirus, i us expliquem que hi ha 23 noves morts per coronavirus a Catalunya i 472 casos que eleven el total a 1.866 contagiats al Balejide.
Salut també informa de 23 noves defuncions que eleven a 41 el nombre de persones que han mort amb el coronavirus a Catalunya des que va començar l'epidèmia. Totes elles tenien patologies prèvies. Del total d'afectats, 65 persones es troben en estat greu. Hi ha 98 professionals sanitaris amb la malaltia. Pel que fa al brot d'Igualada, Salut confirma un total de 88 casos des que es va declarar. Aquest dilluns havia informat de 85 casos.
I el govern espanyol, al seu torn, ha anunciat la mobilització de 200.000 milions d'euros per fer front a la crisi derivada del coronavirus. Pedro Sánchez afirma que és la mobilització de recursos més gran de la història de la democràcia.
Les anuncio que vamos a mobilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos, 117 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Insisto, la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España.
D'aquests, 117.000 milions d'euros seran íntegrament públics i la resta es complementarà amb recursos privats. L'Estat destinarà 100.000 milions d'euros en línies d'avals de garanties públiques per promoure la liquiditat de les empreses i 17.000 milions d'euros per pal·liar les conseqüències econòmiques del Covid-19 en col·lectius vulnerables.
Compte perquè quan es parla de 117.000 milions d'avals no s'està dient que es posin 117.000 milions, sinó que s'està dient que s'avalarà per valor de 117.000 milions. És un matís, no és exactament el mateix. Per la seva banda, el govern donarà un ajut de fins a 2.000 euros per a uns 4.500 autònoms amb una reducció dràstica dels ingressos. L'executiu català destinarà una línia de 7,5 milions d'euros a la mesura, segons havia avançat RAC1.
El Homrani ha dit a RAC1 que en el decret no defineixen el tipus d'autònoms que es poden beneficiar de l'ajut i que s'haurà d'avaluar cas per cas. En tot cas, ha dit que no hi ha limitacions i que qualsevol autònom que pugui demostrar la reducció dràstica i involuntària de la facturació i que ha hagut de tancar l'activitat econòmica per decisions de salut pública podrà optar l'ajut. Pel que fa als autònoms que faci menys d'un any que ho són, es faran anàlisis i comparatives dels seus ingressos mensuals. D'altra banda, el Homrani ha admès que treballadors i empresaris estan en una situació d'indefensió. Segons ha dit, d'acord amb el reial decret del govern espanyol, els treballadors d'empreses que els obliguen a anar a la feina en sectors en què no hi ha obligació sanitària de tancar no tenen cap element que els protegeixi.
I ja hi ha 24.337 treballadors a tot Catalunya afectats per 206 expedients de regulació temporal d'ocupació relacionats amb el coronavirus. Barcelona registra 160 expedients, Tarragona i les Terres de l'Ebre 23, Lleida 18 i la demarcació de Girona en registra 5.
Les dades són dels ERTO ja registrats a treball. Malgrat que algunes empreses han anunciat plans i encara no els han presentat oficialment. Aquest dimarts, entre els ERTO registrats, sí que hi havia el de la plantilla sencera de SEAT a Catalunya, unes 14.800 persones.
I, mentrestant, la Cambra del Llibre de Catalunya ajorna les tradicionals parades al carrer i signatures d'exemplars per Sant Jordi.
El sector ha lamentat patir una de les crisis més greus dels darrers anys i ha estimat que, en cas que l'estat d'alerta no s'allargui més enllà de Setmana Santa, la pandèmia del coronavirus els podria afectar perdent un terç de la facturació de l'any. En total, i comptant l'efecte de la crisi de l'Amèrica Llatina, que repercuteix en les exportacions dels editors, que estimen pèrdues de 200 milions d'euros. Per això, la Cambra del Llibre de Catalunya ha fet arribar a les diferents administracions un paquet de mesures puntuals i estructurals per afrontar una situació que posa en perill la continuïtat de l'ecosistema editorial a Catalunya.
Gràcies, Alba Legide. Resum exhaustiu també de l'actualitat d'àmbit general relacionada amb aquest coronavirus, just abans d'explicar-vos que tota l'actualitat al respecte del que estigui passant a tota la comarca ho podeu trobar al nostre web.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
I mentrestant, nosaltres anem tancant. Tanquem un informatiu en el qual us hem parlat bàsicament de coronavirus. El repàs de les notícies que us hem anat explicant en el mapa informatiu de la comarca.
A Platja d'Aro, la policia local ha sancionat un bar per negar-se a tancar davant de les mesures de confinament aplicades per la Generalitat de Catalunya per evitar la propagació del coronavirus.
L'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, està aïllada de la resta d'empresonades al Puig de les Basses al presentar símptomes de coronavirus.
A la Bisbal, el grup municipal Tots per la Bisbal demana mesures urgents davant la crisi pel Covid-19 i l'alcalde Enric Marquès assegura que totes les mesures proposades ja estan en fase d'estudi per part de l'equip de govern municipal.
A Verges, la tradicional dansa de la mort queda anul·lada per motius de salut pública.
El president de l'Associació Lliure, Salvi Amagat, parlava amb nosaltres al supermatí d'ahir sobre la situació de les persones amb discapacitat davant les aportacions de les institucions i de la situació del coronavirus. Criticava que aquestes institucions no els tinguin en compte com ho haurien.
Els ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i el de Palafrugell preparen mesures per reduir l'impacte econòmic de l'actual situació d'emergència pel coronavirus. Des dels dos consistoris volen impulsar una sèrie de mesures per mitigar els efectes negatius del Covid-19 a l'economia local. Mesures que complementen les accions que han acordat, d'altra banda, els governs de la Generalitat i de l'Estat.
A Castellplatja d'Aro, l'Ajuntament tanca un parc caní per raons de seguretat.
A Torroella de Montgrí i l'Estartit, el jovent organitzat per l'Assemblea de Joves de Torroella ha decidit posar-se a la disposició del poble per oferir ajuda a qui ho necessiti arran de l'actual situació d'emergència causada pel coronavirus.
I en pocs segons, temps pel temps, Albert Aparicio, bon dia de nou.
Bon dia, el dimecres ha començat amb alguns núvols, però l'ambient assolellat i primaveral s'acabarà imposant tant avui com els propers dies, amb temperatures que poden fregar els 19 graus.
Tornem demà a les 8 del matí a Ràdio Capital, Extra FM i Ràdio Bisbal. Gràcies per la vostra atenció, gràcies per la vostra confiança. Fins demà, que tingueu bon dimecres.
Supermatí, amb en Miquel 40.